Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arté. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Avui la proximitat, com no, és setmanal i és amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats, oïdors, oïdores, i benvingut al nostre convidat, que avui sí que encetarem una conversa social i que penso que ens afecta gairebé a tots els que ens puguin escoltar.
Efectivament, és un gust saludar el tresorer del Col·legi d'Apis, el senyor David Saura. Senyor Saura, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut.
Moltes gràcies.
Bé, senyor Saura, comencem pel començament. Quina és la feina d'un API?
Bé, un API, com el mateix acrònim diu, agent de la propietat immobiliària, doncs la tasca fonamental és doncs intermediar en temes que afecten a el que és el sector immobiliari. Principalment sol ser doncs temes de compra-venta, temes de valoracions, i podem també intervenir en lloguers d'habitatges, bueno, diferents aspectes relacionats doncs amb tot aquest sector.
Bé, una de les sorpreses que molts, sobretot estrangers, tenen quan coneixen una mica el mercat immobiliari, no només català, sinó d'arreu de l'Estat, és aquesta tendència, que ve de molts anys, tot sigui dit, de la compra dels habitatges. Hi va haver un llarg període poder, no és tan intens, que la compra d'un habitatge era un objectiu doncs d'una família, de la majoria de les famílies. En canvi, el lloguer havia quedat una mica apartat. Encara és així, o ara el mercat s'ha equilibrat entre la compra i el lloguer?
Encara és força d'aquesta manera, és així. O sigui, a nivell estatal hem estat doncs, un lloc, un indret, en el qual doncs, s'ha tingut sempre doncs, aquesta filosofia de ser propietari, de no llogar un immoble. No? A vegades el fals tòpic de dir llogar és llançar els diners. No, la situació ha canviat força en un sentit, no? O sigui, seguim sent un estat en què hi ha molt més propietari que lloguer, diguéssim, la idea de voler ser propietari que no ha de ser llogater tota la vida, i ens trobem en una situació actual en la qual, a nivell laboral, doncs, s'intenta doncs, que hi hagi molta mobilitat. I aquesta mobilitat fa, potser, doncs, que persones més joves sí que s'adreixin més al tema de lloguer, perquè igual avui tenen una feina a Girona, però potser d'aquí 2 anys estaran a Barcelona, Madrid o algun altre indret.
Bé, li volia preguntar per al col·legi. Quants APIs estan col·legiats en el seu col·legi i què fa el col·legi per als APIs?
Bé, actualment som de l'ordre d'uns 300 i escaig col·legiats. Val indicar també que som el tercer col·legi de gent de la propietat immobiliària més important a nivell d'Espanya, a darrere de Barcelona i de Madrid. I a nivell de col·legi, bé, doncs hi ha diferents serveis que oferim al col·legiat. Principalment, i els considero que són molt importants, és tot el tema de formació contínua. O sigui, mai ho saps tot, sempre t'has de formar constantment, i això reverteix amb la qualitat del servei. Uh-huh. I un altre dels serveis que oferim, i que darrerament també doncs, mitjançant estadístiques que fem de respecte a les consultes que fan els col·legiats, s'ha incrementat molt, és tot el tema d'assessoria jurídica. O sigui, ens trobem doncs, en un moment que a vegades s'aprova un decret, no?, d'avui per demà, i resulta que demà passat ja no és vigent. Això, a nivell de les oficines nostres, ens crea doncs, un cert estrès i tensió. I, evidentment, el col·legi et fa aquest acompanyament a nivell jurídic, en el sentit doncs, que quan hi ha una normativa nova, una llei que ha sortit nova, doncs, a part d'enviar la circular a tots els col·legiats, doncs es poden fer consultes a nivell de l'assessor jurídic. Una altra part important a nivell de col·legi és el fet, doncs, que pel fet d'estar col·legiat, doncs, disposes d'una assegurança de responsabilitat civil i de caució. I això és molt important, i ho recalco molt, pel tema de la protecció al consumidor, que a vegades, quan t'adreces a un agent immobiliari, desconeixes si aquest senyor és col·legiat o és un agent o té el número d'ICAT, i aquest número d'ICAT o aquest número de col·legiat certifica, doncs, que aquell professional està en possessió d'una assegurança que respon davant d'un fet eventual que pugui sortir perjudicat al client, no? Hi ha agents, doncs, jo remarcaria el fet de que abans de buscar un servei d'agent immobiliari, doncs, el client comprovi que realment és una persona col·legiada o associada.
Bé, suposo que aquesta xifra que ens ha donat, no sé, que he de dir que personalment m'ha sorprès positivament, no? Dic, som el tercer col·legi d'APIs d'Espanya. Molt bé. Suposo que ha incidit molt també la clientela estrangera, un llogater o sobretot un comprador estranger, doncs, i les comarques de Girona, suposo que la xifra és important, doncs busca precisament això, que la persona, doncs, que la gestiona des d'un altre país per ell, i fem una legislació complexa i a més desconeguda pel comprador estranger. Com intervé el col·legi amb aquests clients estrangers, diríem, no? Que suposo que és una proporció relativament important.
Bé, el col·legi directament amb aquest client estranger hi té poca relació. El que té directament la relació amb el client estranger és l'agent de la propietat o l'agent immobiliari que té l'oficina, diguéssim, a peu de carrer. Però sí que el col·legi també, amb garantia, doncs, que el professional col·legiat actuarà, doncs, amb una correcció, amb una ètica de la professió, sí que, doncs, pot tenir o pot rebre alguna queixa, alguna denúncia d'alguna persona, sigui estranger o sigui nacional, al respecte de l'actuació d'un col·legiat. I, evidentment, això passa per la Junta del Col·legi, i si es veu que s'escolta a les parts i si es considera, doncs, que cal anar més enllà i investigar i obrir un expedient, doncs es tira endavant. Per tant, també és un element de garantia, independentment d'aquesta assegurança, de que hi ha, doncs, un col·legi de darrere que pot vetllar per els interessos i per la qualitat del servei que fa cada col·legiat.
Aprofitant la presència en el programa del senyor David Saura, del tresorer del Col·legi d'APIs, doncs jo aprofitaria també per preguntar i per comentar una mica la situació que és de màxim interès dels nostres oients, de la situació del sector immobiliari, especialment per qualsevol edat, perquè és un tema, abans a micròfon tancat, comentàvem que és un tema i alhora és un dret fonamental que tenim les persones, és un dret reflectit a la Constitució espanyola i que, per tant, doncs, hauria de poder-se tractar d'una forma molt més transversal i amb molta més facilitat a través de totes les capes de la societat, no? Quina és la situació i quin és el gran problema d'avui dia en el sector immobiliari, i si ho puguem focalitzar en el cas de Girona, molt millor.
Bé, en principi, a nivell general, però que també es pot focalitzar en el cas concret de Girona, en el sector immobiliari ens trobem en una situació d'incertesa econòmica. Aquesta incertesa econòmica, doncs, ens ve a través, doncs, de l'increment de la inflació, que es vol controlar a través de pujades de tipus d'interès. Aquesta pujada de tipus d'interès suposa pujada de preus, pujada de l'Euríbor, que és l'índex de referència de les hipoteques, encariment d'hipoteques. També ens trobem, doncs, amb un tema de crisi energètica i també podríem dir una evolució una mica caòtica dels preus dels materials. Al respecte d'aquesta incertesa econòmica, també ens provoca que hi ha poca producció d'obra nova, d'habitatge plurifamiliar. Per aquesta incertesa econòmica hi ha dificultats de finançament del promotor, hi ha també una manca d'agilitat en concessió de llicències, també ens trobem amb dificultat per generar nou sòl per ús residencial i també problemes de manca de mà d'obra qualificada. aquí exposar doncs, que aquestes qüestions a nivell de col·legi doncs, ja fa més de 23 anys que realitzem uns estudis de preus de mercat juntament amb el Gremi de Constructors i Promotors de Girona i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, i a grans trets, en l'estudi que es va presentar a l'octubre passat, aquesta era una mica la reflexió que es feia a nivell d'aquesta doncs, incertesa econòmica. Després també hi ha una part d'expectació davant d'una normativa, una legislació, que sembla ser que s'aprovarà aquest 2023, que és la Llei de la Vivienda, no? La Llei de la Vivienda a nivell estatal, que porta ja 12 mesos de retard. O sigui, ja es va aprovar el projecte de llei el febrer del 22, i estem ja a cavalles del febrer del 23 i encara no la tenim. I en aquí, doncs, a nivell d'articles, clar, hi ha aquesta expectació, el fet de com ens afectarà en el sector immobiliari en general, perquè sembla ser que hi ha diferents temes importants en els que es parla en aquesta Llei de la Vivienda. Podríem dir, doncs, estudi de limitació de rendes, declaració d'àrees tenses de manca d'habitatge, tot el tema doncs, de manca d'habitatge de lloguer, d'habitatge públic de lloguer, i en aquesta Llei de la Vivienda sí que hi ha una cosa que jo l'hagués posat potser al principi de tot, que és que sembla ser que en aquesta Llei de la Vivienda es crearà un òrgan assessor en temes del sector immobiliari. Aquí fer la reflexió de dir, ostres, trobo molt important aquest punt de la Llei de la Vivienda, perquè tota la problemàtica de l'habitatge és una problemàtica sistèmica i la solució ha de ser sistèmica. No es pot fer política només escoltant un sector o una part d'aquest sector. S'ha de fer la política escoltant a tots els integrants, ja siguin propietaris, associacions de propietaris, associacions de llogaters, compradors, venedors, entitats financeres, el tercer sector, arquitectes, promotors, constructors, administracions públiques i, evidentment, també els agents de la propietat immobiliària. Per què? Perquè nosaltres cada dia a dia, matins i tardes, nosaltres estem en contacte amb aquesta problemàtica. Coneixem el propietari que t'aporta un pis de lloguer, la situació d'aquest propietari. Coneixes la situació del llogater que no pot pagar la renda o que negocia amb el propietari doncs, uns pagaments perquè doncs, passa una mala època i en aquell moment doncs, a vegades el propietari és receptor i ho pot solucionar. Coneixem o estem en contacte amb els compradors, amb venedors, amb arquitectes, amb promotors, amb entitats financeres, amb l'administració pública, ja local o autonòmica. Per tant, coneixem el sector i trobo que és molt important, si realment s'arriba a crear aquest òrgan assessor, però que escolti a totes les parts.
Bé, d'entre aquesta problemàtica tan diversa, gairebé podríem dir que és un bosc de problemes, n'hi ha un que repetidament ens arriba als mitjans de comunicació, i és el retard, o la lentitud, o la llarga tramitació de les administracions públiques, començant per les locals, i suposo que també en molts aspectes a les autonòmiques, és a dir, el promotor que està disposat a fer una inversió que normalment ha de ser important, i que abans no soluciona els tràmits previs, inclús de la concessió, li van passant mesos, i de vegades això té un cost, i fins i tot pot arribar un desànim de dir, escolti, si per donar-me aquesta llicència ja porto tants mesos o anys esperant-la, què els diria a les administracions?
Bueno, els diria que es posin les piles, perquè, clar, aquest retard a vegades pot provocar que no es comenci una promoció. Perquè en la situació actual que dèiem que durant aquest període, tema de guerra d'Ucraïna, tema de crisi energètica, hi ha un retard al cim a nivell de llicències d'obra nova o de rehabilitació, suposa que la situació a dia d'avui, a nivell de cost de materials, pot ser molt diferent a d'aquí 5 o 6 mesos. I això fa que, potser, promotors que volien tirar endavant aquella promoció s'ho acabin pensant i dir, doncs, no la començaré o l'aturaré. Això què fa? doncs fa que es redueixi l'oferta. I a través de l'oferta, no? Aquesta reducció d'oferta, també la veiem reflexada en diferents estudis. Fa poc es va presentar un estudi de CaixaBank Research que ens diu que entre el 2020 i el 2022, durant 3 anys, es varen crear 420.000 noves llars a tot l'Estat. 420.000. I en aquest mateix període es varen iniciar la construcció de menys de 300.000 llars d'habitatges a nivell residencials en tot l'Estat. En 3 anys ja produeix un decalatge d'aquests 120.000 noves llars que no tindran aquest habitatge per accedir. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, de l'any 23, 2023 al 2027, es crearan 217.000 llars noves a cada any a l'Estat. Això és aquest estudi. Hi ha un altre estudi del portal Idealista que també ens parla que l'oferta d'habitatges de lloguer durant el quart trimestre del 22 respecte al quart trimestre del 21 s'ha reduït en un 17%. O sigui, estem parlant que falten habitatges per noves llars, falten habitatges de lloguer, i també tenim una dada que està estreta d'aquest estudi de preus de mercat que, com he dit abans, fa el Col·legi d'Administradors, Col·legi d'APIs i Gremi de Promotors i Constructors, que ens diu que que entre gener del 22 a setembre del 22, a Girona es va disminuir en un 18% l'obra nova iniciada. Clar, si veiem que hi ha una manca d'oferta i que el CIM, per tràmits administratius, per tema de crisi energètica, aquesta evolució caòtica dels preus, estan menys promocions, clar, aquest problema no irà menys, irà més. Per tant, això cal una solució ràpida.
Amb tot aquest panorama que descriu, i més vostè que té moltíssimes dades concretes, hi haurà molta gent que ens escolta i que estarà en un dilema de si comprar o llogar, no només a Girona ciutat, sinó a qualsevol punt de la província. I crec que agrairan que li preguntem si ara toca comprar o llogar, o no, o què hem de fer.
A veure, cada persona té una situació determinada. El fet de comprar, si realment té intenció de comprar, el que ha d'analitzar és la capacitat d'estalvi, perquè si no ho analitzes tu primer, iràs a una entitat bancària i et faran veure les coses clares en el sentit de dir que qualsevol inversió, que en aquest cas una compra-venda d'un immoble és una inversió, ha de ser sostenible en el temps. Que a vegades, en temps anteriors, en èpoques anteriors, ens enlluernava el fet de que ens donaven una hipoteca i podíem ser propietaris, però que, clar, que la hipoteca era 30-40 anys. I, clar, a 30-40 anys, tot aquest tipus d'interès, Euribor, sí o sí, pot tenir variacions importants. Per tant, en cas de comprar, saber que aquesta capacitat d'estalvi. En cas de buscar pis de lloguer, el problema és que hi ha aquesta manca d'oferta. És que nosaltres ens trobem com a agents de propietat immobiliària, que també clients al despatx i no els hi pots oferir res, perquè no tens res. I suposa una cerca de vegades de setmanes o de mesos poder accedir a un habitatge de lloguer. Després també depèn molt de potser la franja d'edat de la persona interessada. Una persona jove, evidentment, jo li aconsellaria un pis de lloguer. Per què? Perquè els temps han canviat molt i era diferent, en temps dels pares o dels avis que diuen, ostres, ha acabat els estudis i s'ha col·locat en aquesta empresa, s'ha col·locat en aquesta entitat bancària i quasi bé anaves a treballar i t'hi estaves quasi bé tota la teva vida.
Sí.
Ara hi ha una mobilitat, hi ha un canvi, diguéssim, de paradigma a nivell de joves, en el qual mobilitat, idiomes, igual vius a Girona i treballes a Barcelona, o aquest any treballes a Girona i treballes en una multinacional i potser l'endemà estàs treballant a Madrid o d'aquí 3 mesos estàs
a Frankfurt, sí.
Estats Units.
Sí, sí,
per tant, mobilitat. Sí, en funció de les feines que es fan ara actualment, els joves jo entenc que han de triar lloguer.
Bé, hi ha un altre àmbit immobiliari, que hem parlat molt de l'habitatge, però i els locals comercials? Com està el mercat, que també és un mercat immobiliari, suposo que prou important, no? a les comarques de Girona hi ha molts municipis que la majoria de les iniciatives immobiliàries, la planta baixa, locals comercials. Ara veiem que això ja ha canviat. No sé si només és un fenomen de Girona ciutat o de les ciutats més importants o ja és un fenomen o una realitat general. Ha baixat el nombre de locals comercials? Ja.
El que s'ha vist és que davant d'aquesta manca d'oferta d'habitatge a molts locals comercials o bé, a vegades, aquests despatxos a nivell d'entresol, doncs, si la normativa de la comunitat ho permet i a nivell d'ajuntament doncs, es concedeix la llicència, perquè va en funció doncs, d'uns coeficients urbanístics, no? Es fa un canvi d'ús. Es fa un canvi d'ús. Per què? Perquè potser és una manera de tenir més estoc d'habitatge que podria sortir o solucionar en part aquesta manca generalitzada d'habitatge. I respecte a locals comercials de planta baixa, doncs, a nivell d'iniciar un nou negoci, és important tota aquesta incertesa econòmica, perquè, clar, si tu tens uns diners guardats o uns estalvis i ho vols començar, és molt diferent que si has d'anar a buscar finançament. Clar, si has d'anar a buscar finançament, evidentment hauràs de fer un pla d'empresa molt ben fet i anar a l'entitat bancària perquè, si t'ho han de finançar, doncs puguis fer les obres i obrir aquest negoci. Però sí que s'ha observat doncs, que hi ha una tendència a intentar buscar aquests canvis d'usos d'algunes tipologies molt determinades. O sigui, jo, potser el que es veu més clarament són aquests entresols que eren despatxos que ho han passat o han fet un canvi d'ús a habitatge. El tema de locals és més complicat, perquè a nivell d'instal·lacions, a nivell de ventilació, sortides de fums o de gasos, és més complicat a nivell tècnic fer aquest canvi.
Estem a la recta final i faré una pregunta el més ràpid possible i li donaré també una resposta breu. El sector dels APIs és un sector que ha viscut doncs, històricament una intrusió bastant important per part de gent no qualificada que d'alguna forma volia accedir a la professió. Quina és la situació d'això en aquest moment?
La situació és a nivell de Catalunya, perquè, clar, com que aquí hi ha competències sí, a nivell autonòmic...
Gairebé la pregunta seria per què la gent hauria de demanar que anar amb un API i evitar doncs, l'intrusisme?
Ho he comentat una mica abans. El fet de tenir una assegurança de responsabilitat civil, una assegurança de caució i, a darrere, doncs, un col·legi que pot gestionar les queixes que poden venir a través dels clients.
Es mantenen encara les persones que fan activitat, diguem-ne, com a intrusisme? Encara existeixen?
Sí que n'hi ha. Recordar una cosa, que a nivell de la llei del dret de l'habitatge obliga que tot agent immobiliari tingui un número de registre a ICAT. Per tant, el consell és, si necessiteu un agent immobiliari, sobretot demaneu-li número de registre a ICAT.
I d'aquesta forma doncs, evitem problemes de que pugui actuar una persona que realment vulgui actuar com a tal, però que realment no ho sigui, no?
Sí.
Molt bé, doncs, senyor David Saura, la veritat que avui ens queda molt, molt curt el programa, ens han quedat molts temes en el tinter, és un tema que dona per molt, i sospito que no serà la darrera vegada que igual truquem a la porta del Col·legi d'Apis de Girona perquè ens donin un cop de mà a l'hora d'enfocar temes de tanta importància i tan transversals com els temes que avui ens ocupen. Senyor David Saura, tresorer del Col·legi d'Apis de Girona, gràcies per seguir amb nosaltres i fins aviat.
Moltes gràcies per l'oportunitat doncs, de poder explicar tota aquesta temàtica tan complexa com és el món de l'habitatge.
Víctor, ens veiem d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si Déu vol.
Recordin que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter, gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.